Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el programa Persona i Vida. Salutacions cordials al control tècnic, ens acompanya Mario Ramírez, i a la presentació Gerard Carrión. El programa Persona i Vida està patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya i avui dimecres parlarem de l'envelliment i de les malalties terminals. Però, com sempre, comencem donant el contacte del programa i fent un repàs de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Passa endavant a la recerca per trobar remei a la migranya comuna. Investigadors de la Universitat de Califòrnia han descobert que estaria relacionada amb una mutació genètica. Després de treballar amb dues famílies que patien de migranya de manera hereditària, l'equip d'investigadors va comprovar que tenien mutacions genètiques comunes. Aquestes mutacions afecten la producció d'una proteïna anomenada caseïna quinasa delta. Ara es començarà a estudiar de quina manera la proteïna afecta el cos i es vincula a aquesta malaltia que afecta entre el 10 i el 20% de la població. Les migranyes provoquen un fort mal de cap palpitant o hipersensibilitat als estímuls lleus, entre altres coses. Segons la principal investigadora de l'estudi, Emily Bates, que també pateix de migranya, totes les sensacions s'amplifiquen amb les migranyes, incloent-hi el tacte, l'escalfor, la llum i també el so. I avui també volem destacar una altra notícia. Quina és la millor manera de fer que un nen creixi sa, menys exposat a al·lèrgies i altres malalties? Doncs encara que resulti xocant, llepar-li el xumet. Res de netejar-lo amb aigua, com sembla indicar el sentit comú. Els fills de pares que netegen el xumet amb saliva creixen menys exposats a determinades malalties del sistema defensiu, ja que el contacte amb la saliva dels pares els estimula les defenses. En altres paraules, els fa més forts. Aquesta nova aproximació és el resultat d'un treball científic desenvolupat per la Universitat de Göteborg. Segons l'estudi, els infants són més forts com més exposats han estat de petits a tota mena de gèrmens. Aquest contacte amb microbis estimula el sistema immunològic i és això el que els fa més forts. En canvi, un nen que ha crescut en un ambient massa protegit és més tard vulnerable a tota mena d'infeccions. Alguns científics ja han qüestionat les dades d'aquest estudi. Asseguren que, tot i que és cert que els fills de pares que llepaven els xumets eren menys proclius a tenir malalties, no es pot demostrar que aquesta sigui la causa d'una menor incidència de problemes com al·lèrgies i altres infeccions. Per alguns metges, una possible explicació es trobaria en el fet que els pares que netegen el xumet amb la seva pròpia saliva, sense procurar-se de rentar-lo amb aigua, tenen, en general, una actitud més despreocupada, estan més relaxats amb els fills. Paradoxalment, com menys protectors, més protegeixen les seves criatures. I li donem la benvinguda avui al programa Persona i Vida al doctor Josep Maria Vilaseca. Ell és metge de família i màster en salut pública, entre d'altres qüestions. Molt bona tarda, doctor Vilaseca.
Moltes gràcies i bona tarda, senyor Carrión.
Un plaer que ens acompanyi avui. Parlarem de l'envelliment i també doncs, de les malalties terminals, que és el que ens ocuparà avui. Fem una petita introducció i ens hi posem de seguida. L'envelliment és el conjunt de modificacions morfològiques i fisiològiques que apareixen com a conseqüència de l'acció del temps sobre els éssers vius, que suposa una disminució de la capacitat d'adaptació en cada un dels òrgans, aparells i sistemes, així com de la capacitat de resposta als agents lesius que incideixen en l'individu. L'envelliment dels organismes, i particularment el nostre com a espècie humana, ha estat motiu de preocupació des de fa anys. La nostra expectativa de vida ha augmentat significativament en els darrers anys. Amb l'envelliment comença una sèrie de processos de deteriorament gradual d'òrgans i les seves funcions associades. Moltes malalties, com certs tipus de demència, malalties articulars, cardíaques i alguns tipus de càncer, han estat associats al procés d'envelliment. Internacionalment, l'any 1984, es va admetre per conveni que vell és tota persona més gran de 65 anys que actualment encara coincideix amb l'edat de jubilació. Doctor Vilaseca, podem donar aquesta definició com a bona o vol afegir algun apunt més?
No, no, em sembla una definició molt bona, molt completa, i de fet jo no n'hauria fet cap altra. L'única cosa que m'agradaria matisar és que això de l'envelliment és un procés progressiu, gradual, i que, així com vostè ha donat molt bé una definició, un punt de tall, de dir a partir d'aquesta edat es considera vell, amb això de la jubilació hi ha coses paradoxals, no? La notícia d'avui que obliguen els metges de 65 anys a jubilar-se mentre que sembla que l'edat de jubilació augmenta fins als 67, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Bé, doncs aquest procés és un procés gradual i que les persones de 65 anys avui dia probablement no es consideren vells en absolut. I els de 80 potser tampoc, però es consideren una mica grans, no? Això de vell és una paraula que tampoc no està de moda. I que, bé, hi ha aquestes pèrdues que vostè ha anomenat molt bé i que són potser el que caracteritza més d'aquesta manera progressiva, com dèiem, el procés d'envellir, pèrdua del lloc de treball, pèrdua o allunyament de fills, els nets també solen estar lluny avui dia dels avis, pèrdua de les amistats per defunció a mesura que ens anem fent grans, doncs anem perdent amistats per defunció, pèrdua potser d'algunes aficions o limitació d'algunes aficions, tot té una edat, i el que li agrada jugar a futbol o li agrada fer muntanyisme a determinades edats, doncs les facultats van minvant i alguns esports s'han d'anar deixant. Aleshores, tot aquest conjunt de pèrdues doncs fa que l'envelliment, juntament amb altres, amb l'aparició exacta, aparició de malalties, fa que l'envelliment doncs, sigui un procés de deteriorament progressiu que condueix irremissiblement a la mort, que això també s'ha de tenir present, però que, en canvi, m'agradaria donar una visió optimista i de dir doncs l'envelliment s'ha de viure d'una manera joiosa.
Clar, depèn molt de la persona i de l'estat de com es troba cadascú, que pots anar perdent facultats abans o més tard. Depèn de la salut de cadascú, també.
Sí, i potser l'envelliment s'hauria de preparar o s'hauria d'anar assimilant, no? Per exemple, hi ha una cosa interessant en un llibre molt conegut hindú, que és el Kama Sutra, que la gent només coneix per les seves descripcions de postures sexuals. En el Kama Sutra al principi diu una cosa molt interessant, que és que a l'edat de la joventut les persones tenen l'edat de produir i d'acumular riqueses i d'enriquir-se, i posteriorment arriba un moment que és l'edat de la renúncia, en la qual les persones han de renunciar.
I a vegades costa, també, no? Quan s'és gran, reconèixer que estàs mancat d'algun aspecte propi de la persona, no? Que has de deixar, per exemple, de conduir.
Sí, bueno, el Kama Sutra ho diu en un aspecte més espiritual. A part del deixar de conduir, es refereix a l'edat de la contemplació, una cosa que era molt freqüent en el nostre país, l'edat mitjana, no?, de nobles i de persones que es retiraven a un monestir a viure amb la pobresa i a viure amb senzillesa. És a dir, de tenir una vida bàsicament activa a tenir una vida contemplativa i oberta a la transcendència, perquè no, ja que som en una emissora cristiana, jo crec que és bo remarcar aquests aspectes i especialment quan venen suggerit per altres religions, que no són la catòlica.
La jubilació pot afavorir trastorns psicològics?
Sí, malauradament hi ha persones que l'endemà de jubilar-se pensen, i ara què faig? Conscientment o inconscientment, i poden caure fàcilment en estats depressius o estats d'ansietat. Per això és important tenir la jubilació in mente i pensava què faré l'endemà del dia que em jubili. A què dedicaré la meva creativitat? Evidentment, el lloc de treball ens ocupa la major part del dia a unes determinades edats, i quan ens jubilem hem de tenir present que la creativitat que fins fa poc aplicàvem a la feina, ara l'hem d'aplicar en altres coses.
Hobbies que tens que no t'hi pots dedicar quan treballes, potser, doncs, aprofitar quan estàs jubilat i fer-los, també.
Hobbies, voluntariat...
Esport, voluntariat... Aquest...
Sí, es pot fer una acció social molt important. Fins i tot en el mateix camp en el qual aquella persona havia estat treballant fins aleshores. Que això, jo crec que és una cosa que hauríem d'aprofitar més a Europa. Bé, Europa, potser hauríem de dir Espanya-Catalunya, perquè en altres països ja es fa, no?, d'aquestes jubilacions parcials, permetre que un continuï treballant a un ritme molt més reduït. És a dir, l'experiència de tota una vida és mala guanyada quan una persona se jubila i per força ha de deixar aquella activitat. No?
Aquí a Catalunya passa a vegades que quan es fan 60 anys, doncs la gent treballa a mitja jornada, no? Perquè ja porta molts anys cotitzats i llavors fa una reducció del volum de feina, també.
Sí, però no és habitual que més enllà dels 65, sembla com que el 65 és la barrera psicològica, no? I, a veure, això de la jubilació, de fet, és un invent relativament recent, no?, que va associat, doncs, potser a l'Institut Nacional de Previsió i aquestes coses. A veure, antigament el meu besavi no es va jubilar, es va morir treballant. Doncs, a veure, era un artesà, una persona que tenia un ofici. I això crec que és una cosa que és bona, no? No que la gent s'hagi de morir forçosament treballant, que puguin gaudir d'una jubilació, però que també el coneixement acumulat durant tota una vida es pugui continuar aplicant en allò que aquella persona ha estat fent tota la vida. De fet, en el camp de la medicina, doncs, sembla que potser és una de les professions que més longevitat hi ha i que potser més les persones, els pacients, valoren, i jo com a pacient també valoro l'experiència, no? Un metge, que et visiti un metge de 70 anys, a vegades, doncs, fins i tot et sents reconfortat.
És veritat, no? L'experiència que té, i tant. Doncs avui ens acompanya el doctor Josep Maria Vilaseca, ell és metge de família, màster en salut pública, parlem de l'envelliment. Podríem comentar una mica les patologies cròniques que hi ha més freqüents, com són la hipertensió arterial, la diabetis, entre moltes altres, no? N'hi ha moltes.
Sí, les malalties cròniques que apareixen habitualment a partir dels 50-60 anys, és a dir, antigament les persones morien més joves, tampoc hi havia els medis diagnòstics que hi ha ara, ni molt menys els tractaments, això feia que també les malalties no s'allarguessin tant. Avui dia tenim, gràcies a Déu, i esperem que duri de tot, mitjans diagnòstics, terapèutics, aparells sofisticats. Aleshores, malalties cròniques, és a dir, malalties que no tenen cura, es mantenen i viuen amb la persona durant tot el temps que la persona viu. Per això, en el cas de, per exemple, la hipertensió, la diabetis, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la insuficiència cardíaca, l'artrosi, tot això no es cura, s'ha de controlar d'alguna manera. El fet de controlar aquests factors també fa que l'esperança de vida d'aquesta persona augmenti. I en aquí sí que hi ha una responsabilitat compartida entre el pacient i el metge. En el fons, el pacient, cada persona, és responsable de la cura de la seva malaltia i del control d'aquesta malaltia, no? Entre tots dos, doncs, es pot arribar a aconseguir que aquestes malalties que hi són, però que de les que hem comentat poden estar controlades de manera que no donin símptomes en molts casos, doncs el fet de controlar aquestes malalties sigui part d'un envelliment saludable i feliç.
El que és important, com vostè comentava, és que ens anem preparant i anem planificant la nostra jubilació amb activitats com, per exemple, el voluntariat, important dedicar el nostre temps, no, ajudar els altres, per exemple, fer esport i sobretot exercitar la ment. No? Perquè no ens atrofiem.
Sí. Exercitar la ment és important, és molt important, i a vegades potser no hi parem prou atenció.
I quan ets jove també, llegir aquests hàbits que a vegades els joves que no llegeixen prou, no? És important.
Quan ets jove, jo diria, i això ja no és només una apreciació mèdica, és una opinió personal, jo crec que és important desenvolupar totes aquestes capacitats, no només llegir pel fet de tenir cultura, d'acumular coneixement, sinó també doncs, intentar desenvolupar altres capacitats, que el respecte, l'educació, la cultura de l'esforç, és a dir, una sèrie de coses que s'han d'exercitar.
Aquest IVA, no, idees, valors i actituds, no? que diu el president Pujol, sempre parla dels valors.
Sí, doncs probablement sí, i aquí sí que he de dir que a la consulta darrerament veig un cert deteriorament de tot això comparat amb fa 10 anys enrere.
Ho nota vostè?
Sí, però és una percepció subjectiva, no tinc dades. Uh-huh. De tota manera, evidentment ens trobem en un canvi cultural molt important, que, a veure, les persones grans o vells actualment doncs han d'haver vist uns canvis molt, molt significatius. Persones doncs, que han viscut en 3 o 4 règims polítics, que han vist desenvolupar-se tota una sèrie de tecnologies que avui dia doncs, culminen amb l'internet, els telèfons mòbils, totes aquestes coses. A mi em va sobtar molt quan un monjo de Montserrat, una persona entranyable que m'havia fet classes de música, un dia...
Va morir
fa poc.
Volia treure el tema de la música.
El tema de la música dona per molt i val més que no em punxin aquest sentit i el deixem per un altre dia. Doncs un dia em diu, tens internet? Dic, sí. Dona'm l'adreça de correu electrònic. I per mi va ser, doncs, no? Veure com un monjo, organista, pianista, violoncel·lista, doncs, m'enviava correus electrònics. Això trencava els meus esquemes mentals, no? Però, bé, aquest tipus de capacitat d'adaptació que ha tingut les persones grans a les noves tecnologies i que han fet que els seus valors tradicionals s'emmullessin en les noves tecnologies és el repte de les noves generacions que ja hem nascut més o menys amb aquestes noves tecnologies i fer doncs, que tinguin també una dimensió que ompli a la persona i que ajudi al coneixement en lloc de degradar-la.
Fem una petita reaturada per donar el contacte, perquè si algun oient té alguna pregunta, li podem fer arribar sobre el tema de l'envelliment i vostè segur que els assessorarà molt bé.
Bé, més que assessorar, puc donar la meva opinió. A veure, l'envelliment és un tema molt ampli i quan li vaig proposar aquest tema, senyor Carrión, jo volia més fer unes reflexions en veu alta, una tertúlia, donar el punt de vista d'un metge de família, però en absolut no és res dogmàtic ni tampoc suportat per evidències científiques.
Ens ho estem apuntant tot, les idees que ens està donant, sí, per tenir-les presents.
Però vaja, gustosament respondré qualsevol pregunta.
Molt bé.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida ens acompanya el doctor Josep Maria Vilaseca, ell és metge de família. Estem parlant del tema de l'envelliment que dona molt de sí, haurà de venir un altre dia, haurem de fer una segona part d'aquesta tertúlia. Comentem una mica també la crisi, aquesta crisi econòmica que ens està afectant a tots i també a les persones grans. Fa que s'acceleri el seu procés d'envelliment una crisi?
A veure, accelerar el procés d'envelliment. Permeti'm que canviï una mica les paraules.
La terminologia, sí.
Sí, és a dir, pot escurçar-se l'esperança de vida? Probablement sí, però això és una intuïció. No, i a més trigarem a tenir dades. Vostè ja sap que l'esperança de vida el que indica és quants anys espera viure una persona, com el nom indica, des de que neix. Aleshores, en aquests moments, l'esperança de vida pels homes, uns 80 i escaig, i per les dones, 6 anys més, però això està calculat en base a un històric. Fins que aquest històric no dona temps per calcular quant temps fa, o sigui, quant temps triga una persona a morir-se, passen doncs, 10 o 15 anys. Per tant, les dades que tenim ara de l'esperança de vida són de uns quants anys enrere.
Segons l'OMS, de l'any 1950 al 2050 haurem augmentat 10 anys. S'allargarà la vida 10 anys, diuen. un estudi que es va fer.
Tant de bo. Tant de bo, però fixi's en una cosa important també. No tots els països tenen la mateixa esperança de vida. I dintre d'Europa, Catalunya és un dels països amb les... De fet, Catalunya és un dels països del món amb una esperança de vida molt més alta. Molt més, per exemple, que Gran Bretanya. Aleshores, a Catalunya no diré que hem tocat sostre, però poca cosa més. A veure, jo no espero viure gaire més de... No sé, si ara he dit 83 anys, 93... Home, tant de bo, no comptava arribar tan enllà, però vaja...
I gaudint d'un bon estat de salut.
I gaudint d'un bon estat de salut, que això també és el principal, no? Llavors vostè em deia, la crisi escurça... Bueno, l'esperança de vida podria ser, és possible, no tenim dades, però és probable.
L'estrès a la feina pot provocar també que s'escurci la vida?
L'estrès és molt perjudicial per tot i està demostrat que l'estrès s'associa a malalties no només psicològiques, sinó també físiques, i incrementa el risc de determinades malalties. Hi ha estudis molt ben fets sobre això. A veure, l'estrès s'ha de controlar a qualsevol edat. Però el que em deia vostè de la crisi, sí que és cert que avui dia doncs, hi ha persones grans que ho passen molt malament, i això es veu. El fet que el nostre sistema sanitari estigui en un procés de transformació, jo crec que, si ho mirem a anys vista, ens trobem en un moment de canvi. Això també és una opinió personal, perquè, bé, és com dir... Ens trobem enmig d'una revolució, una revolució pacífica, una època de molts canvis. Jo crec que el sistema sanitari que teníem no és el sistema sanitari que tindrem d'aquí uns anys, ni és tampoc, i això ho sap tothom, exactament el sistema sanitari que tenim. Amb això no vull dir que sigui pitjor, només dic que és diferent, que s'està transformant i que és bo que sigui així. Però la crisi econòmica, com afecta a les persones concretes? Jo em trobo a la consulta amb persones que passen dificultats per poder pagar els medicaments i aleshores fan una tria, ells mateixos. Aquest sí, aquest no. Persones polimedicades, que prenen més de 5, 10, o a vegades més de 10 medicaments fins i tot.
I a vegades també hi ha gent gran, no?, que prenen molts medicaments i els hi receptes un altre i es pensen que és dolent, que els hi està receptant un altre i que diu, no, jo ja em prenc 8 de medicaments, però no passa res.
Sí, la casuística s'esveren a vegades. Sí, no? la casuística és molt variada, però jo el que volia remarcar és que si una persona vol prendre menys medicaments i té dret, però que seria bo que compartís l'experiència amb el seu metge. Dir, miri, a mi m'agradaria deixar aquest, aquest, aquest i aquest. Uh-huh. I bé, així parlant i amb informació, potser es poden arribar a retirar fàrmacs, però d'una manera ordenada i racional, perquè a vegades potser doncs, un suprimeix la pastilla que més necessita, a canvi d'una altra que potser no fa tant d'efecte, no sé.
Hi ha moltes malalties, no?, generades, sobretot ara al segle XXI, de quan et fas gran, com per exemple l'Alzheimer, que això donaria per un altre programa, potser, parlar de la malaltia de l'Alzheimer.
Bé, l'Alzheimer és una malaltia degenerativa, no causada per l'envelliment, sinó associada a l'envelliment, i a vegades parlem d'Alzheimer, volem dir diverses demències, si la demència està clarament relacionada amb l'envelliment.
Ens queda un minut, doctor Vilaseca. Haurem de parlar un altre dia de les malalties terminals i el procés de morir, que també ens agradarà que ens doni la seva opinió i unes pautes.
Ho deixem per un altre dia, doncs.
Si vol aprofitar, rep 20 segons per llançar un missatge a la gent gran que ens està escoltant, què els hi diria?
Que siguin feliços. Que siguin feliços. I que parlin amb el seu metge, que és bo.
I sobretot l'estat de la persona, no? Un estat d'una persona alegre, optimista, positiva, viu més anys, també. Està comprovat, això?
No sé si està comprovat, però li puc dir per la meva experiència personal que l'optimisme fa que es visquin més anys i millor.
Doctor Josep Maria Vilaseca, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Fins aviat.
Adéu-siau.
Doncs fins aquí el programa Persona i Vida d'avui. Us hem estat acompanyant en Màrius Ramírez del control tècnic i a la presentació Gerard Carrión, que acabeu de passar una molt bona tarda i tornem demà. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.